Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triadó.
La primavera ja ha arribat i amb ella l'aparició de moltes al·lèrgies. Són moltes les persones que pateixen al·lèrgia al pol·len de diferents plantes i arbres que a partir d'ara hauran d'estar una mica més alerta. Si hi posem dades, més d'un milió i mig de catalans pateixen al·lèrgies i d'aquests un 40% són al·lèrgics al pol·len. Per tant, la primavera és una estació, si més no, molesta per a aquestes persones. Per parlar d'aquesta i d'altres al·lèrgies, ens acompanya el cap de servei de l'al·lergologia de l'IDC Salut Hospital General de Catalunya, el doctor Enric Martí Guadaño. Molt bon dia, senyor Martí.
Hola, bon dia.
Primer de tot, ens agradaria que ens fes una petita diferència entre què és una al·lèrgia i què és una intolerància, perquè a vegades confonem aquests dos conceptes.
Pues com vostè molt bé diu, de vegades hi ha una confusió entre aquest concepte de la intolerància i l'al·lèrgia, especialment en l'àmbit alimentari. A nosaltres arriben a consultes pues, gent amb una sèrie de trastorns diversos, molt semblants uns als altres, i després de fer l'estudi corresponent, que sí, després parlarem, els etiquetem ben bé o d'al·lèrgia o bé d'intolerància. A l'al·lèrgia demostrem que hi ha una reacció immunològica i que cada vegada que s'enfronti el pacient amb aquell aliment al qual és al·lèrgic, potser farà una reacció molt exagerada. És a dir, una al·lèrgia pot conduir-te a fins a una reacció fatal, i hi ha gent que avui al segle XXI encara es mor per una al·lèrgia alimentària. L'altra banda, després de fer l'estudi, no trobem aquesta reacció immunològica i parlem d'intoleràncies, que són trastorns més difosos, no són trastorns tan aguts, són trastorns que moltes vegades depèn de l'aliment que mengen, si està carregat amb substàncies que comporten histamina i que poden fer que un dia mengi l'aliment i es trobi malament, l'altre dia tingui un símptoma més lleu, l'altre dia no li passi res, i aquí faríem la gran diferència en quant edició de l'aliment concret. En el cas de les al·lèrgies, que com puc dir poden portar-li un problema de severitat greu en quant a salut, o les intoleràncies és una cosa més cronificada. I si un dia fa un excés, un trasbals, possiblement no li passi cap problema greu.
Un cop fet aquest aclariment, doctor, de l'al·lèrgia i la intolerància, vostè mateix apuntava que sobretot eren les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. Què ho fa que cada vegada són més freqüents aquestes al·lèrgies, aquestes intoleràncies als aliments? Pot ser perquè cada vegada consumim aliments que han estat més modificats i més alterats?
Efectivament, per exemple, tenim un gran buit que encara no hem pogut esbrinar, no?, que és el tema dels aliments transgènics, no? Amb això hi ha equips de recerca que potser no molt lluny amb el temps ens donaran pas a algun aclariment. Ara bé, també hi ha el tema dels additius, dels conservants, dels colorants, que ens fan pensar que moltes vegades hi ha quelcom més que l'aliment com a element natural. A l'altra banda, això de que cada vegada hi ha més al·lèrgia alimentària, jo ho posaria en el context de que cada vegada hi ha més al·lèrgia, no? En general, estem veient que hi ha moltes teories. Una de les que potser més ha quallat, perquè té molta part de raó, és el tema de la teoria de la higiene, en el sentit que amb el món civilitzat, amb el que ens trobem, cada vegada tenim més, mimem, no?, més el sistema immunològic, cada vegada la gent es cuida més, els nens petits, avui en dia, el primer any de vida, ja reben una quantitat gran de vacunacions contra malalties infeccioses, que abans no era tan evident, i tot això fa que el sistema immunològic, en general, parlo en termes globals, s'adormi una miqueta, i a les persones que ja tenen aquesta predisposició a fer al·lèrgies, part d'aquest sistema immunològic comenci a crear unes defenses contra aliments que per la resta de la població és normal. Jo als estudiants de medicina els hi poso un exemple, no? Un parell d'exemples. Un, a Etiopia no hi ha al·lèrgia. Per què? Perquè el sistema immunològic està tan entretingut en combat contra les bactèries, els virus, els cucs, tots. I l'altre exemple, que es va fer un estudi molt, molt important, va ser quan es van unificar les dues Alemanyes, la de l'est i la de l'oest, en la caiguda del mur de Berlín, que també es va fer a veure què passava amb les malalties al·lèrgiques, i hi havia moltes més al factor de l'Alemanya occidental, diríem, la més civilitzada, la més que tenia més component d'indústries, la més contaminada, que no pas l'Alemanya oriental, l'Alemanya excomunista, no? Que era gent que vivia més en granges, més gent del camp, menys contaminació, i va poder veure pues, una gran diferència entre una i altra. Això vol dir que realment a vegades el protegir massa el sistema immunològic possiblement faci que surti o que es trobin cada dia més al·lèrgies al nostre entorn.
Ara feia aquesta diferència de les dues Alemanyes posterior sí. de la caiguda del mur de Berlín al 89. Per tant, també és diferent l'al·lèrgia en població del món rural que la que viu a la ciutat. La contaminació hi afecta directament?
Efectivament. Un fet ja, aquest sí que s'ha contrastat, així com a vegades parlem de teories, sí que s'ha contrastat el fet de la contaminació, el fet de les partícules dièsel que emeten els cotxes que són dièsel, uh-huh. el que estan fent avui en dia, i tal com vostè molt bé feia a l'entrada, no, de parlar del problema del pol·len, està fent que aquestes partícules dièsel facin, diríem, creïn una sèrie de factors adversos als nostres arbres, a les nostres plantes, i aquests fabriquen un pol·len més agressiu. És a dir, el circuit és més contaminació, sobretot per partícules dièsel, els nostres arbres es defensen contra aquesta contaminació i fabriquen uns pol·lens més agressius que el pacient que té al·lèrgia, doncs, pues, hi troba que realment pues, pateix d'una forma molt més evident. O sigui, ja no parlem problema de quantitat de pol·len, que cada any és diferent un any de l'altre, però aquí sí que estem parlant de la qualitat d'aquest pol·len. Aquests estudis, que sempre ens agrada fer referència, no?, perquè la gent ho entengui, es van fer a Londres. Londres fent estudis de gent que respirava aire molt contaminat, no sé, és la zona d'Oxford Street, no sé, gent que viu allà, que té un
quiosc
en ple centre, i la gent que vivia a Wimbledon, a les afores, i l'efecte comparatiu va ser, i que inclús biòpsies de bronquis, una cosa ja molt d'estudi clínic, vam veure aquesta diferència i la tirant del fil vam trobar això, que els pol·leners dels arbres que reben contaminació són molt més agressius.
Per tant, no és la quantitat de pol·len, sinó la qualitat, per dir-ho d'alguna manera.
Les dues coses poden, no? Perquè amb la quantitat també ens hi trobem que, com la natura no és matemàtica, no? Hi ha tardors i hiverns que plou més, uh-huh. que més vegetació, i primaveres que a millor quan avui fa un dia espèndid, no? Però ahir, per exemple, que plovia, doncs, el pol·len que està a l'atmosfera baixa a la terra i els pacients que tenen al·lèrgia pues, es troben millor aquells dies que plou, no? I mentre que avui, si s'afegeix aquest dia solejat més una mica de vent, pues, possiblement el pacient que ahir no estava, que estava bé, perdó, avui es troba amb problemes.
Patiran més aquestes al·lèrgies. Aquestes al·lèrgies, moltes, corregeix-me si m'equivoco, doctor, no són de naixement, sinó que hi ha algunes que es desenvolupen al llarg de la nostra vida. Per què ens passa això? De què depèn?
Sí, mira, això també és un dels grans misteris. Normalment tenim una predisposició genètica, la tenim, que es té la seva, com de patir una diabetis o de patir tumoracions, uh-huh. hi ha moltes coses que s'han estudiat a nivell de genètica. Amb l'al·lèrgia són suposicions. Veiem persones més predisposades, famílies, no és matemàtica d'allò d'una àvia a un fill, d'un fill a un net, no? Però veiem famílies més carregades. El gran misteri està en quin moment aquesta predisposició es posa en marxa, no? Pot haver factors de tot tipus. Hi ha gent que li ha sortit l'al·lèrgia, per si dir-ho, amb una fase emocional de la seva vida, un acomiadament del treball, una separació, una mort, tal, doncs que, com diríem, com si baixés el sistema de la guàrdia, aquest sistema immunològic, també uh-huh. ho veiem per altres malalties, i aquesta predisposició aflorés, no? Però en aquest aspecte, abans, com li parlava de casos concrets, mira, Alemanya, Londres, això està una miqueta amb el que veiem, amb famílies més predisposades, i no sabem ben bé per què en aquell moment doncs, es declara l'al·lèrgia. Miri, quan jo començava, ja porto 30 anys, no?, amb aquesta especialitat, començàvem, gairebé no veiem persones d'edat avançada que patien al·lèrgies. Avui a les nostres consultes hi ha gent que a mi comença amb 60, 65, 70 anys a declarar l'al·lèrgia. Aquest és el gran misteri, és el gran misteri.
Sobretot ara parlàvem de la primavera, d'aquests dies plujosos, que els al·lèrgics han estat més bé. Dies com avui, a més, si ho acompanyem una mica de vent, són sinònim potser de més malestar en persones que pateixen l'al·lèrgia. Actualment afecta entre el 30 i el 40% de la població mundial. Cada vegada són més al·lèrgics i més al·lèrgiques, i tot això ve pel que ens explicava abans d'aquests hàbits de la higiene.
Sí, són teories, no? Però sí que veiem que cada vegada també s'ha afegit el fet de que cada vegada la gent té més cura de la seva salut. En la nostra especialitat, l'al·lergologia, fixi's que és oficialment legal, per si dir-ho, amb un decret real, és a l'any 1978, vol dir que fa 4 dies, com que diu, dintre de la història i la comparació amb altres especialitats, no?
Especialitat relativament nova.
Sí, relativament nova. Llavors, que la gent doncs, venia la primavera i sabia que li rajaria el nas i que quan vingués a l'estiu se li aniria i no anaven al metge, no hi havia anat a les roles, pues, li donaven algun medicament mesures molt de tipus ambientals i lleugeres, no? Ara la gent exigeix, no? Escolti, per què em passa això? I a la vegada que nosaltres hem anat també avançant en coneixements, també advertim a la població que moltes vegades aquesta al·lèrgia que és de tipus nasal, no? Uh-huh. Els tornuts, rajar el nas, com sempre amb el mocador a la mà, això pot comportar que amb el pas de poc temps, relativament poc temps, això nosaltres li diem als pacients que li baixi el pit, no? I el que abans era una rinitis, que és el terme mèdic, no? Que utilitzàvem per allò del nas, baixi el pit i tinguéssim un asma, no? Llavors, això ja, cap a certa consistència, doncs, la gent quan té allò del nas doncs, va passant, li costa anar al metge a vegades no s'ha prou sensibilitzat i no se'ls envia als especialistes, però sí que quan realment té un problema d'asma, aleshores tothom corre, no? Perquè ja és un tancament dels bronquis, és una anada d'urgències, és una posar oxigen, és moltes coses. No? Per això dèiem que nosaltres, un missatge que hi aprofitem l'ocasió, una certa comunicació sensibilitzats com vostè, doncs, que no triguin molt, que arriben a les massa tard a les nostres consultes, aquests refredats de primavera que passaran i ja no se'n tornarà a recordar fins a l'any que ve, però millor l'any que ve debutar doncs, amb un tema d'asma, allò de Santa Bàrbara, com quan truena, no s'acorda de Santa Bàrbara quan truena.
Exacte, o sigui que possiblement no serà un refredat, sinó que serà una al·lèrgia. Què hem de fer? Vostè ens ho apuntava ara. Si durant la primavera, que és quan tenim més pol·len, veiem que tenim aquests esternuts, que ens raja el nas, el que hem de fer és anar al metge i dir-li que potser allò podria ser una al·lèrgia, preguntar-li que ens facin les proves pertinents?
Efectivament, jo penso que normalment la via metge de família o pediatre seria la dient. El que passa que a dia d'avui hi ha molta gent que, com realment això de l'al·lèrgia és vox populi, ja venen directament a les nostres consultes, doncs, certes vegades perquè hi ha un retard, no?, seguim parlant de sanitat pública, no?, hi ha un retard a la sanitat pública, hi ha poca oferta al·lergològica, hi ha pocs al·lergòlegs, doncs, venen a les nostres consultes directament. Jo, la primera pregunta que sempre faig a la mà i presentar-me, no?, a la persona, dir qui l'envia, perquè sempre donem, quan finalitzem l'estudi, sempre donem un informe adreçat, en teoria el metge que m'ha adreçat, i ens trobem, no una sorpresa, perquè ja és un fet constatat, de que almenys un de cada dos ve de motu propi, no?, perquè penso que és una al·lèrgia i realment encerten, quan fem les proves, encerten.
Quines són aquestes proves per determinar si una persona té una al·lèrgia o no la té?
Pues són senzilles, perquè també hi ha una altra llegenda urbana, no?, que són doloroses.
Llargues, allò de les punxades, oi?, que sentim moltes vegades.
Avui dia fem primer, una bona pràctica dels tests cutanis, que és el que diem, es fan amb una micro lanceta, que no, de fet una bona pràctica de proves cutanes no té que tenir ni sang. O sigui, des que nosaltres fem les determinacions de les proves cutànies, d'aquests tests cutanis, cada dia en fem desenes, no? I a vegades doncs, hem de fer a nens molt petits pel tema de les possibles al·lèrgies a la llet de vaca, i quan són molt petites, quan són bebès, ni ploren, és que ni ploren. Això, diríem, és un fet evident que mal no en fan.
Per tant, estem més espantats al pensar que ens ha de tocar una agulla que el mal que fa, oi?
Efectivament, hi ha gent que va estar avisat i diu, escolta, que jo quan em treuen sang, a mare no cal, però sempre tenim aquesta precaució, però realment són indolores, vol dir, no dolors. Llavors, en 15-20 minuts ja sabem.
Per tant, no hem de patir, que no tinguem tanta por, oi?
No, per això és que això també és el mite aquell, no? Dir, escolta, ui, jo diria que no. Possiblement, a vegades es té que confrontar aquest resultat de les proves, que dic en 15 minuts sabem el resultat, perquè les proves es fan a la pell. Sota la pell tenim un tipus de cèl·lules que es diuen mastòcits, que són els mateixos que tenim al nas i els bronquis i el gudell. Llavors, clar, utilitzem això, posem les gotetes, fem aquest pric, aquesta petita puntura, que no té que fer sang, i en 15 o 20 minuts veus com allò reacciona, no? I a vegades doncs, hem de fer algun complement d'alguna analítica de sang, però com pot ser com i es fa el control del sucre, del colesterol o del fetge, no? Vull dir que no. I amb tot això ja tenim ben bé, doncs, jo diria, el 90% de diagnòstics fets. És al·lèrgia, no és al·lèrgia. Hi ha altres coses a vegades més complexes, però jo dic que no les utilitzem amb una freqüència menor, les utilitzem en menor del 10%, no, altre tipus de proves. No?
Per tant, amb aquests 20 minuts ens haurà acabat la incògnita de si som o no som al·lèrgics i podrem, si és el cas, sí, començar a posar-hi remei i deixar de patir la mucositat, sí, sí, i els esternuts.
Tindrem una eina allà puntual, que és prova cutània, i ja pots parlar amb el metge i dir, pues anem per aquí, no? A vegades hi ha pacients que són, torno a dir, més complicats, i ja quan les al·lèrgies són vàries, perquè no són només de polen, i s'afegeix a les saques de la pols, s'afegeix a alguna altra cosa, doncs, pues, llavors hem d'ampliar l'estudi i es fa, però això passa com tot, no? Quan un es va fer qualsevol estudi i és positiu, moltes vegades, sobretot per donar un bon pronòstic, no? A la família, dir, mira, això és de curta intensitat, això, bueno, doncs, es té que fer l'estudi.
És freqüent que quan una persona és al·lèrgica a una cosa, o sigui, a més d'un altre element?
Sí, sí, sí. No obligatòria, però sí que veiem a vegades pues, gent que pues, tindrà una al·lèrgia als àcars de la pols, i té també al·lèrgia a vegades al marisc. I això per què? Doncs, pues, perquè a vegades hi ha certes parts de components moleculars, és a dir, molt petits, que comparteixen el marisc amb els àcars de la pols. I també veiem a vegades, això nosaltres diem reactivitats creuades, amb tipus d'aliments que també comporten mateixes estructures i una es fa al·lèrgica a l'estructura que estan diferents aliments o en diferents pòlits. O sigui, sí que és possible, és possible.
Ens explicava, doctor Martí, quan li preguntàvem què és el que feia, el que detonava que les al·lèrgies a vegades ens arribessin a una determinada edat i no de naixement, i ens explicava que era algun factor moltes vegades emocional que ho desencadenava. També hi ha més risc o menys risc, depèn de l'edat que tenim, a desenvolupar una al·lèrgia?
Home, les al·lèrgies, diríem, comencen normalment amb una edat molt jove de la vida. Comencen amb una edat molt jove. El que passa que després hi ha períodes de silenci, que diríem pues, que el sistema immunològic madura una mica, però realment si hi ha un rerefons immunològic darrere, això pot començar a qualsevol etapa de la vida. Ara bé, si tinguéssim que fer allò amb un test, quina és l'edat més important, jo diria la joventut o primera etapa de la vida de l'adult, seria ja el gran ventall de possibles al·lèrgies. Després també no oblidem que hi ha al·lèrgies que si un té aquesta predisposició i no s'enfronta amb allò que és al·lèrgic, i li poso un exemple, un pot portar amb la seva genètica ser al·lèrgic a la penicilina, per exemple, no? I si al llarg de la teva vida no necessites, afortunadament, penicilina, un es morirà i aquell senyor mai va ser al·lèrgic, no? Però si realment té aquesta necessitat de rebre penicilina, doncs pues, possiblement li aflorarà qualsevol època de la seva vida.
Veurem quan es manifesta, si és que, clar, prenem la penicilina. A vegades ens venen alguns productes que són denominats antialèrgics o hipoalèrgics, per exemple, coixins, no? Tots aquests elements funcionen o és pur màrqueting?
També diríem, hi ha de tot, hi ha de tot. Nosaltres, quan amb l'ABC dels tractaments que donem als nostres al·lèrgics, l'A és evitar la causa, diguem. Escolti, veure, si vostè el que deia ara és la penicilina, el que deia, no prengui mai més, o l'aspirina, o el que sigui. Si és un aliment, doncs mira, escolti, encara que això a vegades és fàcil de dir-ho, allò dels aliments, perquè hi ha moltes vegades persones al·lèrgiques tan sensibles que inclús les traces d'aliments doncs, li poden fer. Però quan entrem en el món del respiratori, és molt difícil evitar allò que està a l'aire, no? Sí que pots dir, mira,
ja, no és la nostra elecció.
Clar, diem unes ulleres antipol·len, no vagi amb moto, vagi amb el cotxe amb les finestres tancades. Hi ha certs productes a casa que el pol·len que t'entra per la finestra oberta el puguis reconduir, no?, cap a un purificador d'aire, no? Però clar, són elements que, diríem, no estan contrastats des del punt de vista científic, sinó que poden aliviar. Altra banda, per exemple, a Catalunya, la causa número 1 d'al·lèrgia en general de tipus respiratori són els àcars de la pols. I per això, sempre també nosaltres acompanyem algunes mesures, amb això que deia vostè, d'ítems, de productes no convencionals, però han que ser que estiguin homologats, no? I què vol dir això?
Pues, mira, ens hem de fixar. Les fundes
de matalàs i de coixí, no val qualsevol funda. Han que ser unes que estiguin antiàcars, que tenen una porositat tan petita que impedeix que allà on es depositen els sacs, que són els nostres coixins i els nostres matalassos, quedin encapsulats. Això moltes vegades en aquest consell, i això és només de venda a les farmàcies, vull dir que no...
Per tant...
Magatzems, això, a la, sense, fundes antialèrgiques, fundes dels colxones, jo què sé, no, no. En una farmàcia que estigui molt perquè l'element clau és la porositat que permeti doncs, que la gent que transpirem normalment doncs, no agafi problemes de pell, no és un plàstic, no? Però sí que aquells àcars que s'han quedat dintre del matalàs, que estan dintre, ja no surtin, no? Això seria l'única cosa sí, que podria dir-li jo des del punt de vista d'especialista, amb seriositat, de que funciona per aliviar, per aliviar.
Per tant, en cas de voler comprar aquests elements, fixem-nos on els comprem i sobretot en l'homologació.
Sí, jo per això sempre adreço als professionals del món de la farmàcia.
De la farmàcia.
D'aquestes. I l'altra cosa que també, ja que vostè parlava d'aliments hipo, ai, d'aliments, perdó, de coses hipoalergèniques, no? El tema dels aliments. Vigilem també moltes vegades amb aquestes llets hipoalergèniques, no? Perquè realment a vegades hi ha unes indicacions que són possiblement per les intoleràncies però no per les al·lèrgies.
No, per les al·lèrgies.
És a dir, que això sempre facin cas de l'especialista corresponent que digui no, només pren d'aquesta llet perquè aquesta llet evitarà tenir possiblement problemes seriosos.
Quina és l'al·lèrgia més freqüent aquí a casa nostra? La que vostè es troba a la consulta, el percentatge d'al·lèrgics més elevat, a quin element ho és?
Si parlem del món, món respiratori, normalment a Catalunya són els àcars de la pols. Sempre diu, soy alérgico al polvo de casa. Bueno, pues, només que la pols són aquests microorganismes que sortosament no es veuen perquè són microscòpics, no? Però que realment condicionen amb llocs d'humitat i recordem que Catalunya, la part diríem, del litoral, no? La part dels rius, sinó ser molt humides, només cal veure... I després es reprodueixen cíclicament a la tardor i a la primavera. És a dir, és la causa, diguem, número 1. I tot seguit van els pòlenes, perquè els pòlenes també ens hi trobem que la gent té el concepte de pòlen igual a primavera o primavera igual a pòlen i realment pensi que al desembre, gener, ja comença la polinització del xiprer. El xiprer està a molts jardins, a part dels cementiris, està a molts jardins, hi ha moltes segones residències, i que fa un tipus d'al·lèrgia que ara, fa uns 15 dies, hem tingut uns pics de pol·len i
molt
molta gent comuda pel pol·len. Després, aquí a Catalunya, després de, diríem, gener, febrer, ara març, abril, comença el plataner, que si vostè surt per Sant Cugat, surt de Barcelona, doncs també ens hi trobem que és un arbre molt, molt freqüent. Ja tinc març i abril. Al maig i juny comencen les gramínies, que estan esteses, que és ja la típica gespa que es veu, o qualsevol tipus d'espigueta, és el pol·len mundialment més estès. Ja tinc maig i juny, i s'afegeix l'olivera, també l'olivera, no, això és cosa d'Andalusia, no, no, a la nostra terra hi ha molta olivera, també.
I tant.
I per sobre tots ells, o sigui, hem començat al gener i estem ja al mes de juny, i per sobre tot això hi ha la més estesa a la zona mediterrània exclusivament, per exemple, Lleida, que gairebé no em vea, però és la parietària. La parietària és una mala herba que creix arreu, i es diu parietària perquè creix per les parets, pels murs. Sí, és de la família de les ortigues, però així com les ortigues piquen, no, aquesta no. I aquesta comença cap al mar, ara, ja poca, però començarà d'aquí 4 dies, fa un pic cap al maig-juny, baixa una miqueta juny d'agost i al setembre-octubre fa un altre pic. O sigui, l'he parlat des del gener, que no és a l'octubre.
Per tant, o sigui, clar, realment, cada planta té un procés de polinització diferent.
Efectivament. Hi ha gent que és al·lèrgica a diverses d'elles i llavors pues, tenim problemes que intentem solucionar pues, amb vacunacions, amb tractaments d'aquestos que realment li alivien molt el problema que tenen.
Ja per acabar, doctor Martí, si m'ho permet, ens pot donar algun consell, alguna precaució per evitar les al·lèrgies o per no veure'ns-hi tan exposats i tan afectats?
Home, tenir, primer de tot, sempre tenim una vida sana, menjar aliments el més naturals possibles. Però jo li diria, com encara no podem gaudir d'una predicció, pensi que el món científic està mirant, sobretot, previndre, no? Previndre abans que vingui la malaltia. Clar, només avui en dia tenim el factor historial clínic, no? Per veure si hi ha realment familiars directes, sempre parlem en primera generació, no? Sí. Pares i germans que ja hagin patit, que siguin diagnosticats per avançar-se una miqueta, no? Però només s'han fet estudis, sobretot amb nens petits, que ja tenen antecedents d'altres germans més grans, pues, a intentar doncs, pues, mantindre la lactància materna el més llarg possible, és a dir, no introduir llets no humanes, no? Amb els nens de totes la vida, evitar, sobretot, el tema del tabac. El tabac és una cosa que amb aquella persona predisposada...
Doctor Martí, perdoni'm, però se'ns acaba el temps.
Ai, perdoni, m'ha passat rapidíssim. Bueno, ja,
moltíssimes gràcies.
I gràcies a vostès.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.